Radio Astel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
6 minuts que ha passat a la una del migdia. Quin plaer, com sempre, tenir-la amb nosaltres. Voronkova, què tal?
Home, molt contenta, molt bé. Emocionada, últim dia de temporada.
I agradecida, estic emocionada. I emocionada.
Hombre, solamente puedo decir gracias por venir. Gracias. I ja veureu per què.
És la nostra Lina Morgan.
Uau, no sé si és bo dolent això, Joan. La Lina Morgan de l'òpera és una cosa... En fi, bueno, us porto un convidat. I sí. Ja un gracias por venir real.
Sí.
I un convidat especial.
També ho sé.
Especial, vale? I jo crec que els oients... Farem una espècie d'experiment, vale?
Vinga.
Perquè els oients mereixen saber primer el seu currículum, així, de forma com superneutra.
Evidentment.
Jo no ni siento ni padezco, no? Així us desperto una mica l'interès i després ja us diré qui és aquesta persona.
Val.
Però primer li presento l'ofici.
Som-hi.
Vale? Qui és ell? Doncs ell és pianista i director d'orquestra. Mm-hmm. Porta la friolera de 40 anys a sobre de trajectòria internacional, perquè és un cul inquiet, ja veureu. Actualment, ell és director titular de l'Orquestra Simfònica de Loja, a Ecuador, esto es lo que está pasando. Així que he aprofitat, i això és literal, que està passant uns dies a Europa, perquè no sé mai quan està ni on està aquesta persona, mai. No, però això és cert, Em diuen, on és? Dic, no ho sé,
no
lo sé.
Por ahí.
En Europa, no ho sé, de verdad, en serio, no sé on està. Sí, així que tenir-lo al programa és quasi un milagro, I sí. porto temps intentant-ho, però
ho
ha sigut...
També.
Sí. qüestió, tota la música que sentireu durant el programa, sí. O bé l'ha dirigit ell, o bé l'està tocant ell, o bé l'ha compost ell.
Vale,
així que comencem.
Vinga. Diu la Maria, sempre comencem pel principi.
Sí, aquest bon home va néixer a Moscou, vale? I comença la seva formació musical amb violí i piano quan era un nen. Saps aquells nens que fan ràbia dels que parlem? Pues
sí,
esos,
vale?
Sí. He vist fotos amb 6 anyets, amb un Steinway blanc, que és més gran que aquest estudi.
Doncs... Apa, aquí.
Molt bé, tot guai. Sí, guai. Doncs en haver acabat aquests estudis, perquè violí i piano, pues, ser un Mozart se le quedava corto, va dir, saps què? Ara em faré, pues, director d'orquestra, que és fàcil,
mira,
vale?
Sí,
m'especialitzaré en òpera i, evidentment, m'ho trauré tot això amb matrícula d'honor, clar, al Conservatori Estatal Tchaikovsky de Moscou. Que ahir és nada. De seguida comença a treballar al Teatre Bolshoi i, com deia al principi, ell és un cul inquiet. Sempre ho ha estat, sempre ho serà. I què passa? Doncs que allà, al Bolshoi, no només treballa l'Orquestra Simfònica com a violinista, sinó que ell decideix fundar la seva pròpia orquestra de cambra. Perquè, per què avorrir-se, no? Les hores se hacen cortes. Mentrestant, mentre passava tot això, també va ser nomenat director titular de la Simfònica del Col·legi del Conservatori Estatal de Tchaikovsky, on ell havia estudiat. I com que estava avorrit, doncs es presenta el Premi Karajan a Berlín i, evidentment, doncs el guanyen.
Evidentment.
Com o no, faltaria mans. Anem al primer salt de l'espai, el 91, es trasllada a Barcelona. I aquí, doncs, continua desenvolupant la feina de director, de professor i de promotor de concerts. Fundra una altra orquestra, que és la Camerata Mediterrània. Va ser profe i director d'orquestra del Conservatori Superior del Liceu. I també director titular de l'Orquestra Simfònica de l'Acadèmia del Gran Teatre del Liceu. I com que li sobraven unes hores mortes per allà, doncs també era el director musical assistent del Liceu durant 8 hores al dia. No passa nada. Sí, no?
És que m'ha atragantat, ja.
Clar, no. Sí. Després, d'on està? Jo què sé, on està? Jo què sé, estarà treballant, supongo.
Que bèstia.
Un cop més li pica el cul, ¿vale? Perquè ja hem quedat que és així ell.
Sí.
I decideix creuar el xarco i es trasllada a Colòmbia. Se'n va a Colòmbia perquè diu, calla, que la Universitat de Colòmbia necessita director i profe. Per allà que vull?
Pues mira, escolta.
Why not?
Val.
Evidentment, tot això ho està compaginant i ho compagina amb milers de viatges per 1.000 concerts a tot arreu.
Uh-huh.
I actualment, que dius, aquí ja s'han acabat les aventures. No s'han acabat... Perquè
No,
l'any passat li torna a picar el cul una vegada més i se'n va a Ecuador, a dirigir l'orquestra de Loja i... En fi, ponme la altra canció, que estoy cansada solo de contarlo.
Thank you.
després ell, res, treballa a les sales més prestigioses.
I res, eh?
Res. És que, clar, no ha acabat el que deia, perquè ha treballat, bueno, a les sales d'Europa, als Estats Units, que hem comentat aquí, amb molts compositors, sí, molts artistes. Doncs sí, a la Concert House de Viena, al Teatre de Champs-Élysées de París, al Royal Hall de Londres, al Carnegie Hall de Nova York... Nada, eh? El Centre Cívic, però Badruna. En fi... Sí.
Que es burla.
Bueno, en fi, que també, eh? Que també hi anem.
Una cosa no treu l'altra.
No, en absolut.
Ja
vull dir, en absolut. Com que s'avorria una vegada més, doncs ara s'acaba de doctorar, fa 3 mesos, evidentment, summa cum laude, no faltaria més.
Vinga.
Sí. Ha dirigit orquestres de mig món, ha col·laborat amb tothom, amb la Cavaller, Josep Carrera, Rolando Villazón, el Piotr Beskala, bueno, i per si fora poc, és compositor.
Val.
Aquest senyor, és Gerasim Voronkov. Mm-hmm. I sí, lo del Voronkov és perquè jo soy la Voronkova, que és papà, és mi padre. Ara sí, benvingut.
Moltes gràcies.
Gerasim, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Ah, espera't, que t'acosto el micro. Ara ho tenim molt millor. Bueno, què t'ha semblat aquesta presentació?
Bien. No sabia que és sobre mi.
Quan t'ho posen tot junt, impacta, a vegades. Clar, no s'acostuma a mirar la seva pròpia biografia, però aquí està. Bueno, jo estic molt contenta perquè tenia moltes ganes, ja ho sap Joan, que ho hem parlat més d'una vegada, de portar figures que estan més al darrere, que són...
Sí.
La labor que fan és menys coneguda per l'audiència, sobretot la que no està molt especial.
Absolutament.
I el primer que crec que la nostra audiència ha d'entendre és què fa exactament un director d'orquestra. ¿Para qué sirve un director d'orquestra? ¿Para qué está y qué hace este señor?
Es una pregunta que me planteo hace 50 años.
Vale,
y nunca sé la respuesta exacta. Yo creo que son como dos partes muy diferentes. Por una parte es como el entrenador un equipo de fútbol. Es decir, no juega nada, no hace nada, pero con uno el equipo gana una Copa de Europa y con otro fracasa, aunque son los mismos jugadores. Es decir, lo mismo que como un presidente de la nación. Hay buenos presidentes y no tantos. Es decir, depende bastante. Pero eso es una parte, digamos, de entrenador, cuando que la gente que está bajo su batuta, los cantantes, la orquesta, los actores, todo lo que se supone un gran espectáculo, que es una ópera, que es un espectáculo multidisciplinar, que hay de todo. Entonces, todo esto que empieza y acaba con el gesto del director, con un golpe de una batuta.
Maria, tu anaves explicant tot això i m'anaven sorgint dues preguntes, sobretot.
Mm-hmm. Endavant.
La primera és, jo tinc entès, i segurament molt equivocadament, però jo tinc entès que en contra del que pugui pensar moltíssima gent, la feina més, i poso 800.000 cometes, la feina més fàcil d'un director és precisament el dia en què hi ha públic. Això és així?
La verdad es que es exactamente la segunda parte. Cuando hablamos de director, hablamos de entrenador, pero es solo un 50%, no por decidir, por definir. Y otra parte, aún quizás más importante, es el momento del espectáculo. Entonces, en realidad, el director de orquesta es un pianista, pero su instrumento no es el piano, no es un violín de un violinista, sino todo este aparato enorme que es la ópera. Cantantes, más músicos, más escenografía y todo esto. Entonces, encontrar, porque claro, del director depende muchas cosas. Primero de todo es la velocidad con cual van a cantar o tocar. Entonces, que puede ser aburrida o vibrant.
Sí, que ho hem parlat molt, les dinàmiques, sí. Com canvia la percepció d'una peça, si brilla, si no brilla, si és un conyazo, si... Uah! I això ho fa el director d'orquestra, no ho fa ningú més.
Sí, entonces, esta parte que... mira, estoy en esta profesión demasiados años.
Home.
Pero realmente es impresionante qué cambio puede producir la persona, incluso todavía sin empezar a hacer nada, solo, solo subiendo al podio, pero ya con uno ya está todo electrizado, todos quieren hacer lo mejor que puedan. Y claro, si delante tuyo son los mejores músicos que quieren hacer lo mejor que puedan, entonces se logra un gran espectáculo. Si un porcentaje de esta gente está aburrido y dice, no, este el tempo está mal, que no tenían que esperar tanto, o es demasiado precipitado, no hay tiempo ni para respirar, entonces es un fracaso. Y aunque es grandes intérpretes, no funciona, no anda. Es como decía un gran director, Anselme, un francés, que lo más importante de dirección es el respiro, la cadencia. Es decir, cómo respira el espectáculo. Y intentar que todo este aparato respire al unísono, respira para ligar a una idea, es importantísimo. Y también del director de orquesta, también tú puedes convertir una tragedia en una burla, una cosa sarcástica en una cosa muy triste. Uh-huh. Entonces, tienes demasiadas capacidades en este sentido. Entonces es como dos vertientes.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Siempre. Además, es un poquito escondido. A veces ni los músicos entienden por qué con un director se esfuerzan 250%, uh-huh, aunque no les gusta nada a este señor. Aunque okay, dicen, no, que no, me no, ha hecho... Sí.
Me cae fatal, però clar, mejor suena.
Exacte. I la segona que et volia fer, després et preguntaré més coses, però la Maria és quin sap aquí.
L'he portat aquí perquè ho preguntem tot.
Llegies aquest currículum i mentre l'anaves llegint, mm-hmm, que és tan bèstia, pensava, i per aquest senyor, què és la música?
Toma ja, bueno, tens temps?
No, la verdad es, yo creo que los músicos, que es una especie de esclavitud. Es decir, si...
Doy fe, és veritat. No, això és així.
És així, eh?
Sí, quan em pregunten els teus pares... No, som músics, deixa-ho.
És
un univers paral·lel, és una altra lectura.
Sí, porque realmente que si analizamos que mi esposa, que es la mamá, uh-huh, siempre se queja. ¿Y cuándo vamos de vacaciones? Y yo digo, pero ya estábamos hace 18 años o 20 años.
Uh-huh. Alerta, spoiler, no existen vacaciones. Nosaltres anem a treballar a un lloc i el ratet que anem a la platja és... Vacances, no? Yo lo llamo vacaciones por horas.
Lo que pasa es que yo creo que para soportar este tipo de vida, ese tipo de esclavitud, tienes que realmente tener una pasión por esto. Porque si no, se convierte en una rutina muy pesada. Porque hay también una parte tecnológica, que tienes que pasar horas trabajando, pasar horas estudiando, pasar horas, bueno, que siempre discutimos también con mi esposa, porque yo estoy en la butaca o en la cama. Y dice, ¿por qué estás en la cama?
¿Qué haces sentado?
Sí, pero yo estoy estudiando, a ver. Entonces, sí, elegir otra profesión.
No, és un clàssic. A mi em passa molt, bueno, i jo l'entenc molt perquè a mi em passa. Que a mi la gent em troba asseguda en una taula amb un cafè mirant al buit, ¿vale? No. Què fas? Que estic treballant. Clar, ho entens. Que a mi me paguen per pensar.
Sí.
Mi trabajo es pensar.
Baixi.
Déjame.
Baixi.
Sí. Jo tinc una pregunta que a mi sí que em crida la curiositat i no sé la resposta. I mira que és el meu pare. No sé la resposta. I és, tu que ja eres multiinstrumentista, que ja tenies el violí, que ja tenies el piano, que ja tenies la carrera, que ja tenies la vida feta, per què vas decidir fer direcció d'orquestra? Què ha passat?
Bueno, de hecho era detrás hay una historia un poquito bonita. Entonces que yo era muy pequeñito, muy niño, y en la escuela de música, la escuela central musical de Moscú, no era habitual que un niño haga dos instrumentos a la vez. Uh-huh. Y yo tenía una gran suerte, porque yo creo que es lo que marcó mi vida como un músico, como persona, era mi profesora de piano, que Anna Artabalevska, yo creo que una de las mejores profesoras de piano en aquel entonces. Y entonces que ella ha pedido un permiso especial yo tenía 7 años, uh-huh, y me llevó ella, no mis padres, sino ella, a San Petersburgo, porque había un especialista en educación infantil de música. Y curiosamente me acuerdo este viaje porque, claro, viajar con una profesora para mí era como mínimo una diosa, como mínimo.
Claro, me voy de viaje, qué guay.
Entonces, y fuimos allá para que me miran a mí, a ver qué hacer con este niño. Entonces, este profesor, su recomendación era que siga estudiando los dos instrumentos, porque él piensa que por mi carácter, de como soy, debería ser director de orquesta.
Però això als 7 anys, quan tenies 7.
Sí, és bèstia, això.
Sí, sí.
Mare de Déu.
És que lo tuyo es director,
sí,
ja
no,
està.
Sí, no, ja, tu sigue. Tu sí, continua sí, sí, això que fas, perquè tu has de dirigir.
Clar, clar, clar.
Però aquí estem, ha passat.
És això.
Sí, vale, d'acord.
Maria, sí, com que em deies, aquí estem tots per preguntar. Mira, en Jordi Carretero, que el tenim de tècnic. Em deia també, pregunta-li això, i em sembla molt interessant, perquè a vegades parlem de música clàssica i hi ha qui té al cap que la música clàssica és inamovible. Però s'ha d'anar actualitzant un director d'orquestra en aquest sentit?
Mira, cuando hablamos de música clásica, yo creo que son como clichés, porque que cuando hablamos, incluso los jóvenes hablan música clásica diciendo, no, es una como naftalina, ¿no? Es de música del pasado. Yo creo que no, música clásica para mí es la música elaborada, que la música que ha pasado por tu corazón y por tu mente, la música elaborada. Pero no significa que cuando hablamos de Vivaldi es música clásica o no. Cuando hablamos de Beatles es música clásica o no. Cuando hablamos de música de película, que ahora está como muy presente, ¿es música clásica o no? No, es la música es todo esto. Led Zeppelin, Beatles...
La música és música. Ja està. Això, entonces, saps que ho deien molt sovint? La música és música. Al final, l'etiqueta que li vulguis posar és música. T'arriba? No t'arriba? Et fa vibrar? No et fa vibrar? No sé.
Y claro, que en su momento, todos estos que decimos clásicos, uh-huh, que eran... quizás más revolucionarios que... bueno, yo soy un poco ya viejito, ¿no? Como Madonna, o no...
una
Kings, y entonces, todos estas... Bayons, entonces, que todos estos figuras modernas, pero en su momento era aún casi más revolucionarios. Uh-huh.
Sí, perdó, estava parlant pel tècnic, eh? Disculpeu, és que perdó, coses perdó, que passen entre cametes, eh? Sí, disculpeu. No. Sí, posem una miqueta de música, posem una miqueta de música, tant parlar de música. Curiositat, perquè, bueno, és que aquestes coses amb els pares no es parlen, no?, quan estàs allà sobre pèsols.
Estàs aprofitant la ràdio per fer teràpia familiar?
No exactament, per saciar la meva curiositat. Saps què passa? Que a casa no m'ho dirà.
No.
I aquí, o potser em dirà, sí, bueno, em dirà que tenia 7 anys. Ja, en canvi, aquí s'ha d'extendre. És el suero de la verdad.
Aprofita.
La caravana, el suero de la verdad.
Ara.
I dic que sí... Pots, si pots, esmentar algun moment clau o decisiu de la teva carrera. Diguis, això va ser un impàs, això va ser un clac que ho va canviar tot. Ja sigui com a violinista, com a pianista, com a director, de clac, de sí, això serà la meva vida i ho serà per sempre.
Bueno, yo creo que varias cosas. Tenía como gran suerte, ahora pienso que era gran suerte, que cuando era también tenía 9 años. O 8 años, perdón.
És que tot li passa molt jove, aquest home, eh? És que tot li passa molt jove.
No, però era que me han elegido para interpretar el papel de pequeño Tchaikovsky.
És que també va ser actor, perdoneu, no ho he dit, perdoneu. Sí, també va ser actor i també feia patinatge artístic i ballet, però això no ho he dit perquè se'ns acaba el programa. Sí.
Està fent molta rabieta,
Sí, ja t'ho he dit. La pel·li està, la podeu buscar. Sí, eh? I tant. El niño adorable que corre és mi padre. Sí.
Entonces sí que me impactó mucho porque, claro, gracias a esta película, que era como una película importante en su momento en el país, también por circunstancias, ¿no?
Sí,
por,
penseu en el període soviètic on s'estaven fent inversions milionàries en noves tecnologies, en cinema, en, clar, bèstia.
Y claro, gracias a esto que hasta llegué a tocar de niño en la casa de Tchaikovsky, que está en un pueblecito entre San Petersburgo y Moscú. Y claro, este piano solo se abría después del concurso de Tchaikovsky. Claro. Entonces, para que en este instrumento que toque el ganador del concurso. Y de pronto yo teniendo mis primeros pasitos en el piano, me abran el...
Perdona, ¿en 8 anys has tocat el piano de Tchaikovsky?
Por eso, sí.
Marxo ja d'aquest
estudi. No, ja t'ho deies.
Divideixo si és que, i hem acabat.
No veus que el volia portar jo? Sí. De la rabiata que deia.
Ja sé que eren 8 anys i podem fer molt, tot plegat, però què sents tu al tocar el piano de Tchaikovsky?
No, realmente es uno de los acontecimientos que lo llevo siempre porque me acuerdo la admiración que solo estar allá, porque claro, nací con Tchaikovsky, ¿no? Musicalmente hablando, que mis primeros pasos es tocar su música, que me enamoré de orquesta sinfónica como un instrumento musical gracias a música de Tchaikovsky, que escuchando sinfonía. Mi primera ópera en mi vida era Dama de Picas de Tchaikovsky, que visité al teatro de Bolshoi. Tenía 7 años. Mi primer ballet que he visto en mi vida era el Trencanous, el Cascanueces, también de Tchaikovsky. Es decir, que todas mis impresiones más importantes musicales, estéticos, personales, eran unidos a esta figura. Además, me han contado e incluso empecé a leer y escuchar todo sobre él, dónde vivía, por qué ha vivido, y de pronto me abren el piano en el cual él compuso el Cascanueces, donde él compuso Dama de Picas. Entonces, el primer instrumento que escuchó esta maravillosa música era este. Entonces sí que me impactó mucho. Entonces yo quería, mira, al menos estar un poquito como cerquita a esto. Entonces me marcó mucho. Entonces yo creo que es uno de los impactos como importantes en mi vida e incluso en mi carrera. Y otro, claro, también no hemos hablado de mi mamá, sino seguro que me... Ay.
Padre mío, sé breve, que todavía tengo 2 preguntas, ¿eh? Por favor.
No, perquè us imagineu que m'he quedat d'absurd ara mateix. Tu saps el perillós que sóc jo amb els somnis. Sí, doncs clar. Un dels meus grans somnis és veure el Trencanous a Bolshoi.
Pues mira... Jo crec que aquest moment t'està portant cap allà,
algun dia ho aconseguiré, sí, però de moment tot això m'ha portat cap allà i és una meravella.
Sí.
No, val la pena, realment.
Evidentment,
val la pena. Ara ja, amb aquest impacte...
És un viatge meravellós.
Si un nen de 8 anys decideix canviar tota la seva vida a partir d'aquí, jo no sé, eh? No sé. Bueno, digues la segona ràpidament i ja passem a la segona.
La segona, que, bueno, en su momento me encontré con mi futura esposa en el teatro de Bolshoi, que ella también trabajaba allá. Entonces no sabía cómo me... que era...
No sabia com ligar. Dilo, ara, dilo, gràcies, dilo, dilo, dilo.
Gràcies. Sí. Difícil de dir.
Ho sabíem tots ara, i no ens atrevíem.
No, sí. Val. ¿Cómo le entro a esta violinista? ¿Cómo acerco por aquí?
Entonces, y mi esposa, que es a la Voronkova, me dice, bueno, pues...
Que la sentiu tocant, és la del violí de fons.
És la que diu.
Sí, esclar, sí.
Entonces dice, bueno, podemos tocar la sonata de Shostakovich, que es para violín y piano. Entonces, esa...
Así ligan en el bolso ahí.
Entonces, es una pieza, una quizás de las más difíciles que hay para piano. Oh, wow. Y yo como un imbécil... Wow.
No, aquí se puede, tranquilo.
No, sí.
Tres meses pegando al piano para aprender estas notas.
Eso es ligar a tope, ¿eh? Ja, a tope. Toda la
carrera. Estem parlant de Shostakovich, sí. que és un dels compositors més difícils de tocar.
Correcte. Ell va dir, la carne en el asador no trae el cochinillo que ahí voy.
Entonces, y desde el concierto que hemos hecho, entonces ya seguimos más de 35 años, o casi, sí, ya, desde
87.
Desde 85, sí. Entonces era también una cosa que también ha marcado mi vida. Entonces yo estoy muy, muy, que desde este entonces siempre hacemos música de cámara, ya es todos estos años, y yo creo que son los momentos quizás más importantes, personalmente y musicalmente hablando, porque peleamos mucho, sobre todo en los ensayos.
Doy fe.
Que
conmigo yo... también, que yo soy directora d'escena. Esto sucede.
Exacte, en canvi, els espectacles que jo els he vist són una meravella.
Home, esclar, però és que... Però perquè jo crec que hi ha una cosa que està dient ell que podem anar vinculant una mica tot. Ha parlat de la infantesa, ha parlat de l'amor, d'aquelles impressions, d'aquella cosa tan emocional, de la passió, de l'esclavitud, que és tenir una passió. Mm. Evidentment que et discuteixes, perquè et bull la sang.
De la visceralitat, de la
perquè
música.
Perquè estàs allà donant-ho tot. Cada cop que hi ha una producció, cada cop que hi ha un concert, cada cop que hi ha una òpera. Sí, es tensen les cordes. Per què? Perquè el que fas importa, perquè és la teva forma d'expressar-te, la teva forma de viure, i crec que això és molt important. Bueno, jo, ja que ens quedem ja justets, i voy a cortaros aquí, señores, que está, que hablan ustedes mucho, y esta es mi sección. No. Això ho podria respondre ell, però ho faré jo per ser breu, ¿vale? No, perquè era, quins consells tens per la gent que es vol dedicar a la música? Perquè sé parlant que el món de la interpretació era duríssim i pues ja el món de la música és molt, molt difícil, el món de l'òpera és dificilíssim. Però saps què passa? Que respondré jo perquè jo he tingut aquesta pregunta.
Evidentment.
Jo vaig començar amb això, amb el món de l'òpera, i quan ja portava un temps li vaig dir al meu pare, i enfadada li vaig dir, li vaig dir, ¿por qué no me avisaste de que esto era así? Per què no em vas avisar ho hem dit mil vegades, de que això era un campo de nabos, de que era tan dur, de que era tan solitari, de que costaria tant? I ella em va respondre una cosa que em flipa, i te la dic ara, ell ni se'n recorda, veus? Està mirant com el buit de què li dije. Li vaig dir, per què no m'ho vas dir? I em va respondre, ¿para qué? ¿En qué te habría ayudado que yo te hubiese dicho nada?
Pam.
Clar, solo luchando aguantas esto, y desalentándote o advirtiéndote, no dejo que te hagas dura tú sola. Em va respondre això.
Bestial.
Ell no se'n recorda, però jo ho tinc gravat a la pell.
Bestial.
I ja no sé què voldrà dir ell, però jo ho dic. Sí, és dur, i què? Aguantat, luchat, peleat, val la pena. És la món de l'Ironda. Ah. I abans d'acabar, jo crec que faré una cosa única.
Ai.
Una cosa única, que és deixar una peça tanta estona com sigui possible, com em permeti el programa.
Val.
I és la que el meu pare em va dedicar pel meu casament. Va ser el meu regal de bodes.
Puc creure.
Meu pare, què me va fer? Pues me compone un tema. ¿Y qué hace en mi boda? Pues lo toca con mi madre, porque esta es mi vida.
Mm.
El matrimoni no va durar, però la peça sí, se queda aquí como legado, ¿vale? I, segons mon pare, és una peça que defineix el meu caràcter, ¿vale? Sí, així, ell diu que és extrovertit, imprevisible, i en 3 minuts passa per tots els estats d'ànim que et puguis tirar la cara. Tenim poloneses, valsos tristos, una improvisació de caràcter bohemi, i acabem amb un alegre cancan en menys de 3 minuts.
De seguida l'escoltem abans, però deixa'm acomiadar-me...
Per favor, home, i tant.
Dues coses. Jo sí que seré molt breu. Jo sempre que veig el teu pare, que no ho he fet, el saludo d'una manera precisa, com crec que es mereix. I avui l'acomiadaré d'aquesta manera precisa. Mestre, moltíssimes gràcies.
Gràcies, molt amable.
Pues...
I a la Voronkova només em queda dir-li una cosa, perquè podria estar anys donant-li les gràcies per una temporada com aquesta.
Maria, gràcies a tu, Joan.
T'estimo.
I jo a tu. Gràcies.
38 minuts que passen de la una del migdia. Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui ens portes un apunt cultural que és tota una experiència que podrem gaudir el proper 24 de juliol al Palau de la Música, eh?
Així és. El dimecres 24 de juliol, el Palau de la Música acull el cicle estiu al Palau amb el concert de l'Orquestra del Miracle. El dimecres 24 de juliol a les 8 del vespre, dins del cicle Estiu al Palau, podreu gaudir d'un concert especial, l'Orquestra del Miracle i de la Rúbia. Una selecció de cantates, motets, concerts i àries barroques de Händel, Telemann, Francesc Valls i Antoni Lliteres, sota la batuta de l'organista Juan de la Rúbia i amb la participació de la soprano Alexandra Novakovsky. Trobareu tota la informació a palaumusica.cat, on també hi podeu comprar les entrades. Recordeu, teniu una cita al Palau de la Música amb l'Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rúbia, el dimecres 24 de juliol a les 8 del vespre. Un imprescindible musical per aquest estiu.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
4 minuts i ja arribem a 3 quarts de 2, hora de la Girocleta, i avui, Olma, última Girocleta.
Última Girocleta, i per això, abans que res, demano que soni una cançó molt especial, després ja procedim a explicar-ho tot. Sort de tu, d'oques grasses.
Sobre les taulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada.
A veure, sort de tu, però deixa'm aclarir que no m'estic donant les gràcies a mi mateixa, eh? Que aquest matí ha sortit
ai,
el comentari.
Home.
No.
Ai, home.
Però sí que les gràcies de la Girocleta els hi he de donar.
Evidentíssimament.
Jo he de dir que ha estat el meu lloc segur d'aquesta temporada. He pogut ser jo, també a la vegada he viscut moltes aventures i perquè, tampoc amaguem-ho, he fet moltíssimes bogeries. La veritat és que sí, ha sigut emotiu, intrèpid, hi ha hagut una mica de tot. Avui no ho sembla, eh? Vull dir, és allò de que ha costat que passés cada dia aquesta temporada. Algun dia s'ha fet més llarg que d'altres, però ens plantem a que només queda un dia per tancar la temporada i suposo que estareu d'acord amb mi, però les coses, quan s'acaben, s'han d'acabar bé, s'han de tancar
sempre.
Bé. Llavors el que he fet és mirar enrere, fer una mica de retrospectiva,
i analitzar alguna de les girocletes més emotives, també més surrealistes. Mm-hmm. Llavors n'escoltarem alguns talls. Va, així a moda de resum, a mi m'ha vingut al cap quan he començat a pensar en la girocleta d'aquesta temporada, amb el dia que per casualitat, perquè és que va ser pura casualitat, vaig acabar vivint en directe 4 o 5 premis i el Gordo de Nadal en directe, com deien a les arenes. El dia que començaven les obres a la línia R3 i vaig decidir agafar un tren per anar de Barcelona a Ripoll, gairebé passo la nit allà, el dia que vaig fer una connexió en directe des de dalt d'un campanar, un altre dia, que aquest va ser prou divertit per ràdio, que vaig entrevistar una noia que portava una setmana tancada en un cubicle del Raval i ens vam comunicar a través de papers, perquè clar, no ens escoltàvem. El dia que vaig tastar croissant de romesco, gelat per gossos, el millor pa de pagès, escotella per emportar, el dia de Sant Jordi i el de Sant Antoni van anar animals, el de Sant Cristòfol van anar cotxes en directes, i tants i tants i tants altres. Jo aquest matí us he demanat una cosa a vosaltres i a l'audiència, i és que em diguéssiu quina ha estat doncs, la girocleta de la temporada per vosaltres. Llavors, això no és criteri meu, són missatges que m'han anat arribant, així que procedim a repassar-les. Comencem pel principi. Us ubico. Principis de temporada, portes obertes al Parlament i en Joan Trias no se li passa res millor pel cap que obligar-me a posar-me a l'atri del Parlament i pronunciar aquestes paraules.
Com a 40... Estic davant de l'atri. Tinc a 40... Sí, 40 persones mirant. Estic en directe. Ciutadans, ciutadanes de Catalunya, escolteu la caravana de ràdio...
Quina vergonya, o sigui...
Home, Giro, com vas deixar...
Sí, com em vaig deixar enganyar?
Com et vas deixar enganyar?
Com em vaig deixar enganyar?
Qui ha dit aquestes paraules al Parlament de Catalunya davant de tothom?
I què ha passat tanta vergonya? No sé si gaire gent, la veritat. Sort que no en tinc gaire de vergonya. Procedim amb més girocletes. Ara ens situem al 29 de febrer, que sabem doncs, que no és un dia que hi és cada any, és, de fet, cada 4 anys. Llavors, a mi se'm va passar pel cap, dic, escolta, saps què? Buscaré gent que faci anys aquest dia, el 29 de febrer, que no en són gaires, els convido aquí a l'estudi, em vam trobar dos nois molt eixerits, no? I vam dir, anem a descobrir coses sobre el 29 de febrer, a parlar d'aquest dia, va acabar sent una conversa. Vam plorar de riure, vam descobrir que era l'Hiper, va passar una mica de tot, i això és un petit resum. Quants anys feu?
27.
Això de ser del 29 de febrer us ha servit alguna vegada per lligar? Sigueu sincers, eh?
Home!
Home, ho vam deixar així en l'aire. No, vam descobrir tantes coses de les persones que havien
descobrit. Moltes, eh?
El 29 de febrer, que tenien una associació mundial, que en algun lloc del món feien trobades anuals.
Sí, sí, fent trobades.
Amb busos. Que a més, es diuen leapers. Les persones que van néixer el 29 de febrer són leapers, de l'anglès de leap year. La veritat és que va ser prou interessant, però, com us podeu imaginar, en una temporada dona perquè passin moltes coses. No tots són riures, no tots són bromes. També van haver-hi moments de... Hi han hagut moments de llàgrimes, moments molt... molt emocionants, com el dia que vaig poder entrevistar a les germanes de Salvador Puig Antic, a la Carme i la Marsona. Les vaig poder entrevistar a la presó La Model, que va ser on van assassinar el seu germà, i l'entrevista va ser just davant de la cel·la del seu germà.
Allà va ser molt fort, perquè allà el van... Bueno, era petita, l'habitació, llavors hi havia un passadís com molt estret, no? I vam entrar i hi havia tots els militars posats amb guants blancs, que això a mi em va trastocar, perquè era un dia de festa per ells. Llavors vam entrar, li vam treure l'anell, li vam treure les botes, la caçadora i el rellotge. Encara estava calent, que això jo me'n recordaré sempre. Uf. I al sortir, els militars ens van voler donar la mà, volien dir, gràcies, ja la tenéis aquí, no? I clar, nosaltres vam donar la mà i vam passar rectes allà.
Aquesta entrevista...
Va ser un moment molt bèstia.
Sí, encara la recordo. Explicaven el dia que van assassinar el seu germà, després quan hi van anar doncs, les germanes i la família a veure'l. Va ser molt emocionant. Un altre dia que també va ser molt emotiu va ser el dia de Sant Jordi, que vam fer un programa especial i en directe al centre de Barcelona, i entre altres vaig poder entrevistar a la nostra estimadíssima Pilarín Vallès.
Les més estimades de tot Catalunya, que té la cua més llarga històrica de tot Barcelona, Pilarín.
Em fa tanta il·lusió que la gent a la meva edat encara recordi de mi.
I que per molts més siguin, perquè suposo que encara deu tenir ganes de fer molts més llibres. Encara necessitem saber això, Pilarín.
Mentre puguem.
Mentre
puguem a la trinxera. Però un dia hem de marxar, marxarem amb alegria, també.
Va ser tan bonica. O sigui, sempre quines paraules. Sempre. També recordo que ens va dedicar un dibuix a la ràdio, per Ràdio Estela. El tinc a casa, aquest dibuix, amb els seus, bé, el seu traç tan, tan peculiar, tan característic de la Pilarín, i ens va regalar aquestes paraules a la trinxera mentre puguem. Quan haguem de marxar, marxarem feliços. Gran Pilarín. I una altra cosa que va passar el dia de Sant Jordi va ser... Saps aquestes coses que no te les esperes i passen? I passen coses molt especials, com per exemple quan estava esperant per fer un directe, i clar, hi havia cues perquè els diferents autors firmessin un llibre, i en una d'aquestes cues estava mirant, dic, a veure quin tipus de gent hi ha, i vaig veure una dona gran, una senyora gran, però quan dic gran és molt gran, se la veia molt, molt gran, i estava dreta, dempeus, fent cua. M'hi vaig apropar, dic, a veure, segur que té una història, o sigui, tothom té alguna cosa a dir, dic, a veure què té a dir aquesta dona, i resulta que vaig acabar topant amb la Mercè, una dona de 97 anys, que no es va voler perdre Sant Jordi. Feia molts anys, però que no anava fins al centre de Barcelona, perquè sabem tots els que implica moltíssima gent, cues, no és la cosa més còmoda del món, m'explico. Però hi va voler anar després de molts anys, perquè resulta que la Mercè era, i ha estat sempre, una gran lectora de Teresa Pàmies, i al centre de Barcelona va voler anar fins allà a saludar el seu fill, en Sergi Pàmies, perquè aquest any signava un llibre. I vam poder parlar amb ell en directe, i això és el que ens va dir.
M'agradant aquest Sant Jordi, és bonic?
Moltíssim, m'agrada. Oh, i a més, pues, he tingut molta sort i he saludat el senyor Pàmies.
El senyor Pàmies, i què li ha dit el senyor Pàmies?
Ah, li he dit que havia sigut una gran lectora de la seva mare i que estava molt contenta de poder-lo saludar.
Escolti, ja ha rebut una rosa, vostè, per Sant Jordi?
Dues.
Dues?
Sí, les tinc a casa.
Va ser tan bonica, la Mercè. O sigui, 97 anys, eh? 97 anys i fent cua per saludar el fill de la seva autora preferida. I poc se'n parla també altres girocletes. Aquesta també va ser, no m'ho esperava, però va acabar passant. I és que no sé com... No sé com, però jo vaig acabar enmig del Palau de la Música acompanyada del gran mestre Jordi Vivancos i vam improvisar una peça piano a quatre mans en directe. Jo us asseguro que ni havíem assajat ni res estava planificat. Ens vam plantar allà, els dos amb les nostres manetes al piano i anar improvisant. I això és el que va sonar en directe. Recordo molt, que des d'aquí... Crec que no hi eres tu, Judit, tant.
Sí, sí, sí que hi era. Sí, sí, era les meves primeres setmanes.
No donàveu ni cinc... Res.
Jo la veritat és que no m'ho vaig creure en el principi. Pensava
que... És que és això, és que sonava tan bé.
Sonava molt bé, sonava molt bé. Felicitats.
Estem parlant de Vivancos també. Que...
Sí, però hi havia les meves dues mans allà posades, eh? Que si no ho hagués fet bé, hagués sonat fatal. I a veure, puja el volum. Vam acabar en el mateix moment sense saber-ho. Fixa't.
I patapam.
I patapam. Sense parlar, sense mirar-nos.
Sort que hi ha un vídeo, perquè si no continuaria sense creure-m'ho, eh?
Sí, sí, sí. I sort que m'acompanyava en Jordi Vivancos, que si no, no sé què hagués passat. Un altre dels dies històrics, aquest sí que va ser històrics de la girocleta, va ser el dia del sorteig del Gordo de Nadal a les Arenes de Barcelona, que per casualitat vaig ser la primera en viure en directe com queien. 4 cinquens premis i el Gordo, el gran premi, en aquesta administració, i així és com celebraven, doncs, quan els va tocar el Gordo. Se nota, se siente, no sé què... Está caliente! Una eufòria.
Com?
Vaig acabar ple de confeti i de cava. Se'm va mullar tot el meu outfit preciós que portava, ple de cava. Però no passa res, va valdre la pena. aquí ho donem tot. Un altre dels dies també prou memorables va ser el dia que no sé com se'm va ocórrer presentar-me al càsting de la tercera edició d'Eufòria. I resulta que em vaig plantar amb ma mare al micro, l'equip de ràdio, una guitarra desafinada, important la punta desafinada, perquè vaig tocar amb una guitarra desafinadíssima que no podia afinar perquè hi havia tant de soroll que no podia afinar. I vaig cantar en directe a la plaça Catalunya de Barcelona, a besar de gent, us ho asseguro. Evidentment, no em van agafar, no m'estranya, i em van dir que deixés la guitarra per un ukelele. I això és com va sonar.
Acabem d'arribar al càsting d'Eufòria per la tercera edició. Dic acabem perquè, com podeu veure, per aquesta enganxina que tinc aquí, doncs també cantarem.
Em dic Olma Giró, com Olga, però a Mema. Olma.
S'han de tenir ben posats per fer això, eh?
Oi, tant que els vaig tenir. Mira, no sé, aquell dia sí que vaig perdre la vergonya. La poca que tenia la vaig acabar.
Home, ho has de confessar. La girocleta és l'excusa per demostrar tots els teus talents.
Ara, sempre, sempre.
No, no, home.
Per cert, em deixes dir una cosa?
Clar que sí.
Gràcies, 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 no només a Olma Giró, sinó... No sé si sovint o no, però moltes vegades i en moltes ocasions, en vegades importants, a la seva partner in crime, que és ta mare.
Sí, ma mare és la meva mano a mano, la meva còmplice d'aquestes coses, com de plantar-nos a la plaça Catalunya. Quina vergonya. A part, som idèntiques. Bé, més enllà d'això, un altre dia memorable és el dia que em vaig passar un directe provant butaques i sofàs de Galeries del Tricio i una mica més, i me quedo adormida. Va ser tan bo.
Dinem prou, eh?
No.
Ui...
Però ho diràs tu.
Home, però què? Això és un llit, no? Jo em quedo aquí. Vinga, adéu.
Sí, tens la botiga
tancada. Que vagi bé. Sí. Adéu.
Ai, va ser... O sigui, em va agradar tant. Per mi cada dia me'l passaria. O sigui, la meva feina dels somnis és o tastar menjar o tastar sofàs, en definitiva. Un altre dia també molt mític va ser el dia que vaig venir cotxes, cames i caminadors per Sant Cristòfol en directe.
Eva, ràgia. Ai! Sí, volim. Què ha passat? Olma, però...
Que m'estan beneint.
A tu?
M'estan beneint. Ai, a mi, i no m'ho esperava. M'acaba no ets... de caure un reixat d'aigua.
Però tu no ets un cotxe clàssic, en principi.
Però va amb bicicleta.
Que, no, no, tinc cames. A les cames també es beneixen. Què es vol que li beneïm?
Les cames.
Les cames. El caminador no, sinó no. Les cames.
No, el caminador és un tros de ferro.
Tros de ferro! Va ser tan bo. Vaig agafar un cop de calor. 40 Ai, graus, meu. Que feia, quina calor. També hem de recordar el dia que vam conèixer el nostre estimadíssim Jordi, un nen de 8 anys, que era el primer de la cua pel concert d'en Bruce Springsteen a Barcelona.
Jordi, quants anys tens? 8!
8 anyets.
8 anyets, eh? Escolta, i quin número tens? Que ja ho he dit, però digue-ho tu.
El
número 1. Quants dies fa que esperes aquí?
Des del dimecres passat.
Què fas quan vens aquí?
Passo llista.
Passa llista.
M'encanta.
Va ser, o sigui, ens va
robar. No t'ho vaig dir, però em sembla que
el vas
no vaig
veure.
Dir. El vaig veure per la pantalla gegant.
Sí, que va tornar a pujar a l'escenari.
Era primera fila.
Clar, és que ho vivia moltíssim. Ara us he de dir que, per mi, el pitjor moment de la girocleta d'aquesta temporada, amb moltíssima diferència.
Millor,
no, no.
És el millor.
No, no, no.
Tot ho estàvem esperant.
Vallès, ho estàvem esperant, eh?
Oi, sí. Vaig viure el meu pitjor moment alta mare. No se'm va passar res millor pel cap que dic, mira, saps què? M'apunta una regata amb valer, idees de bomber que tinc. La intenció era bona, perquè era una regata per visibilitzar l'Alzheimer. Ara, sí. Resulta que estava jo amb un temporal, alta mar, marejada de debò, que dic, perquè no tinc una bossa, perquè si no, no podia. I això va ser el directe. O sigui, encara em dura la marejada.
Giró.
Hola.
Ui, que t'has marejat.
Sí.
Va de debò?
No, sí, no estem tan bé com abans. Jo m'imaginava diferent. A veure, jo us explico. La qüestió és que jo em pensava que aniríem a velocitat. Estem anant lents. A mi em sembla que anem un pas tan lents.
No estàs bé, home.
No, no, fa una veu de marejada.
Estic mirant a l'horitzó, no puc ni mirar enlloc. De fet, és com un... No em puc ni moure, dic, no em moc. Però perquè una cosa... Que a mi em deien que havia fet bona mar, que feia bona mar, i portem una zona damunt, una de baix, i no sóc l'única que està marejada, que jo ja he hagut...
Escolteu, que estàs alta mar...
Estic alta mar.
Ah, hi ha onada.
A part, clar, anem molt lents i és el balanceig aquest, que clar... bé,
demà,
però ja hem de dir que estem...
Demà és festa, Olma. Concentra't amb aquesta idea.
Bonica segur, això us ho asseguro. Ens en podem...
Ui, s'està tallant. S'està tallant la connexió. Clar, això de ser el Tamar, a vegades...
Vaig passar-ho tan malament.
El dia més divertit, de veritat,
Sí, vam riure molt.
Quin riure.
No, jo no vaig riure. O sigui, de debò, estava tan malament. No podia... No miris el telèfon, i jo per trucar-vos havia de mirar, jo no sé com fer-ho, i tothom ballant i fent xampany. En definitiva, ara sí que ha arribat el moment. Judit, Joan...
Ai...
La girocleta de l'any està a les vostres mans. De totes les que he dit... No, l'únic que heu de fer és escollir de totes les que he dit, totes les que no hi ha.
Jo la tinc claríssima.
Simplement escolliu vosaltres, que hi teniu el...
Jo la tinc claríssima.
I tant.
Vallès.
La girocleta marítima.
Sisplau. Sisplau, és la millor de totes.
Sens dubte.
Hola.
Ui. Que t'has marejat.
Sí.
Va de debò?
No, sí, no estem tan bé com abans. Jo m'imaginava diferent.
Ai.
És enorme. És enorme.
Es van preocupar molt, la gent que anava. Clar, tot era... És que no podia... O sigui, de debò, és que... Ai. La pitjor idea que he tingut a la meva vida.
Jo recordo que la meva mare ens estava escoltant i em va enviar un àudio també plorant de riure per aquesta situació.
És un diàling, això és un diàling.
No podia. Bé, ara sí que sí. Això acaba... No, Bajo del Mar no, ara ja... No, Bajo del Mar no vull acabar amb Bajo del Mar. Vull acabar amb End of Beginning, amb aquesta cançó. És tan bonica.
Escolta'm, Giró.
No, gràcies.
T'ho has passat bé, fent això?
M'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé.
No sé en quin moment va sortir la girocleta. No me'n recordo. Però gràcies per donar-nos moments meravellosos de ràdio com aquests.
No, gràcies a vosaltres.
Que han valgut molt la pena.
Gràcies a vosaltres per deixar-m'ho fer i també gràcies als oients per escoltar, que algun dia potser no era el millor que podíem fer, però aquí estan i aquí han seguit. No, de debò, m'he passat molt bé. Ha estat un plaer.
Que bé. No estàs marejada avui, no?
Avui, per sort, no, eh?
Acompanyada tu el programa, home.
No, que no sé pas què fem demà. Ja m'has agafat amb el peu... Demà divendres. Divendres i 9 de juliol, l'últim dia.
Saps què fem demà?
Acabar.
Acomiadem aquest programa. Això serà demà, a partir de les 8 del matí. De moment us deixem amb l'Estel Migdia i en Xavi Toscano, que ens posen tota l'actualitat sobre la graella. I després Marc Serra i tot el seu equip amb el Fabricació Pròpia. Fins demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.